A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts, com cada 15 dies, el nostre habitual temps de l'ADEC, de l'Agrupació d'Empresaris del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. Avui que dividirem el nostre temps en tres parts, dedicada als nous projectes d'empresa, o joves d'empresa, i als cursos per aturats, anirem assenyalant cadascun d'aquests àmbits en els propers minuts. Saludem a la Susana Gómez. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
I saludem a Josep Ramon Parés. Josep Ramon, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El responsable de Traditeca.
L'administrador i director.
L'administrador i director. Quan és Traditeca? Quan és Traditeca?
Aviam, aquí tenim el nom de Traditeca, que neix el 2001. I després, bueno, la marca Traditeca canvia d'empresa. Primera sota un títol que es deia Tritó,
sí.
I després de Tritó passa a Traditecat SL. Això va ser el 2004.
D'acord. L'empresa què es dedica? Perquè hi ha una imatge de Traditeca, sobretot per els sitgetans, molt, molt específica.
Aviam, el que és Traditeca és una empresa dedicada a la promoció i divulgació de productes de cultura popular. O sigui, aquest és el títol general, no? El que passa que, clar, l'empresa, que és Traditecat SL, el que fem és fabricar uns ninos de cartró i productes amb arrel tradicional, i a més té un altre dels productes, que és la botiga, que és la venda directa al,
d'acord,
o sigui, al client.
Bàsicament l'empresa es dedica a l'elaboració de productes.
Exacte.
I la botiga, diguem-ne, és una...
És l'eina per poder fer arribar aquest producte al públic.
Hi ha mercat per això?
Bueno, del fet de que portem tots aquests anys aguantant, hi ha mercat. Hi ha mercat i aviam. Davant d'una crisi, també dius, ostres, aquest tipus de producte, vols dir que tirarà, la gent la festa la fa igual. I l'exemple tenim aquest carnaval, no? I a més a Sitges, no?
Està claríssim.
I a més, l'exemple tenim aquest carnaval, de que gent a última hora venint a buscar productes per poder sortir, perquè havia dit, amb la crisi, com que no tinc peles, em quedo a casa. I com que visc que s'estava avorrint a casa, doncs corrents, anem a buscar qualsevol cosa i sortim al carrer.
Ho preguntava en el sentit que quan un decideix muntar una empresa, un negoci, suposo que, a veure, pot haver moltes possibilitats al cap, però no sé si adreçar-se exclusivament al que és el folclore tradicional, etc etc. De bon principi es veu una mica acusarat o no?
Bueno, és un procés, eh? És un procés. Aviam, qui coneix la meva trajectòria i la de la Lídia, que és la meva sòcia, doncs venim de la cultura popular, ella del món dels bars, jo de les danses de Cercavila, de Seguici, i a més l'empresa on estàvem abans, Tritó Serveis en Comunicacions, dedicàvem a fer espectacles d'arrel tradicional, i bueno, a partir d'aquí ens cansem de voltar per tot Catalunya i diem, bueno, ens posem un lloc fixe, i llavors vam dir, doncs creem un producte que siguin els elements necessaris perquè la gent es pugui fer la seva festa.
D'acord. O sigui que això en el fons ha estat una vocació.
Bueno, més que una vocació, ens hi han abocat, no? Cap aquí, i hem vist una sortida professional i bé, i ens hi hem llançat. Aviam, com tot, tu quan montes una empresa no saps com t'aniran les coses, i t'has de llançar a la piscina.
Per això ho dic, i més quan es tracta d'una empresa que té com a base fonamental doncs haver d'elaborar.
Exacte.
I haver de fer un treball creatiu per se i personal, sí, és a dir, que no es tracta de distribuir productes d'un altre, que també, però sobretot doncs basant-se en la creació pròpia.
Amb l'artesania.
Amb l'artesania,
per
dir-ho d'alguna manera. No?
I a més constantment has d'estar investigant, perquè surten productes nous, que si no va resines, que si no va silicones, etc. Clar, la nostra base és el cartró no canviarà mai.
D'acord.
Però sí, el que et canvien són les coles per posar dins el cartró, perquè impacta més, que s'assequen més aviat, o perquè així utilitzen més el temps. No?
I l'artesania és valorada?
Sí, a vegades no és suficient.
Però allò, qui posa preu a l'artesania i en base a què? A
quin... Aviam, si haguessis de posar el preu realment que costa allò, no ho podria comprar ningú. El que passa que els artesans ja són conscients d'aquesta situació i és aquí on entra també la investigació, perquè, no ho sé, si ara volguessis fer perdó, un ninot al sistema tradicional, que és agafar el ninot, fer l'escultura, el motllo d'escaiola, posar-li el cartró, etcètera, etcètera, potser t'estaries tota una setmana per fer aquell ninot. Avui hi ha processos semi-industrials que en una setmana potser en tens 50 ja de fets.
D'acord.
Val? Llavors optimitzes molt més els recursos. Mm-hmm. El pintat no està resolt. El pintat sempre és el pinzell i vinga, i a sucar i a pintar. No?
D'acord. Perquè l'empresa va néixer ja amb la intenció de poder vendre artesania?
Sí. Clar, eren dos vessants, no? Per un cantó era l'artesania,
sí,
dedicada a la cultura popular i bàsicament la de Sitges, i un altre cantó era el fet de comprar producte a fàbrica o a altres artesans per poder-los vendre i donar-los a conèixer, no? Mm-hmm. És aquest el punt de difusió de la cultura popular.
D'acord, perquè ha anat a més això en general?
Ha anat a més, sí, sí, i ha anat a més en tots els sentits, no? Els artesans que fan ninots de festa major,
sí,
no de Sitges, sinó de tot Catalunya, abans eren uns, ja en som uns quants més, no? L'únic que no és fàcil, és complicat també poder-te dedicar a això i poder-te tirar endavant, no?, amb aquest tipus de...
Sou el que podríem dir una petita empresa.
Microempresa. Nosaltres tenim al cap de que som...
La Susana Riga.
Microempresa, no, és que és veritat, i aquí ho defensem bastant.
Com es pot definir això de la microempresa? Queda bastant evident,
sempre
però...
Sempre es parlen de petites i mitjanes empreses, i llavors hi ha les microempreses, que són aquelles que bàsicament són l'administrador i un, dos treballadors. Són aquells que superen els 10 treballadors, no? O 5, sembla que són. Bueno, mm-hmm. Està sobre aquí, entre els 5 i els 10.
Pots dir, bàsicament, sou què? 2, 3...
Hores d'ara, dins de Traditeca, som 4 persones.
4 persones.
4 persones que...
Diguem-ne per tot, per la botiga,
per botiga
i també
taller,
per el taller.
Oficines...
Tot.
Haurem d'augmentar, perquè hi ha un projecte bastant important que ja l'hem engegat. L'altre dia el vam anar a presentar a l'Isidre de la DEC i ens va encoratjar. Mm-hmm. I ja han començat a parlar amb gent.
Un projecte per diversificar...
Franquícies.
Vaja.
O sigui, Traditeca t'obre la possibilitat d'obrir altres traditeques a tot el territori català.
D'acord.
I bé, doncs aquí estem. L'expansió en principi ha de ser el que és Penedès, la vegueria del Penedès, i a partir d'aquí doncs anar a buscar, aviam, no vulguis posar una traditeca en un poblet que no hi hagi, hi ha unes condicions,
que,
no?
Mm-hmm. Que no, un entorn, no sé, diguem-ne,
per exemple, Manresa, sí, Tarragona, Valls, Mataró,
sí, entesos.
Són poblacions
a indrets especialment sensibles a això.
Perquè clar, i a més a més, el titular d'aquesta franquícia és la base de l'èxit del calendari festiu, no? Llavors, clar, aquí ens compliquem molt la vida nosaltres també, perquè ara el calendari festiu el tenim molt controlat,
sí,
a Sitges.
Sí.
Podem controlar a Vilanova, a Vilafranca, però a Mataró. Aquí no és allò com una franquícia normal i corrent, com un Pans & Company,
sí,
un Lizarran, etcètera, que un cop
sí,
ja
que fas exactament el mateix
assumit,
producte a tot arreu.
El tot arreu, no? Sí. Aquí els mateixos que imparteixen la formació s'han de formar ells mateixos. No?
D'acord.
I han d'anar a Mataró i que aviam, va, quines festes teniu aquí?
Uh-huh.
Dic Mataró per dir, eh?
Sí. Però ens venen al cap unes quantes preguntes bàsiques. Esclar, estem parlant d'una microempresa, però estem parlant sobretot d'una marca que hem de suposar que s'ha de registrar, també.
Està registrada des del 2001.
D'acord. Això suposo que és d'aquelles coses que es diuen des del primer dia. Registra, que si no...
Registra, sí? Sí. I a més s'ha de dir que la marca no és ben bé nostra, sinó que hi ha un personatge que es diu Pep Callau,
sí, que ha vingut
Colen,
aquí Sitges en més d'una ocasió.
És un pallasso, uh-huh, que és amic nostre, i li vam dir, Pep, volem muntar una botiga d'això, que la botiga de les tradicions... com la tienda de l'Olin, o
sí,
etcètera.
Sí.
Diu, això és molt llarg, de manera que és el Pep, no? Això és molt llarg. No hi ha biblioteques, no hi ha discoteques, doncs munteu una traditeca. I la paraula li hem d'agrair és seva. No?
D'acord.
I així quan nosaltres...
Amb aquesta facilitat de trobar el concepte, eh?
Sí, bueno, ja ho tenen, no? La gent de l'espectacle té aquella xispa que si surt...
Pam, pam, pam.
Encén tota la caixa de trons.
D'acord.
I amb ell li hem d'agrair aquest nom, i a més ha col·laborat amb nosaltres. Quan vam inaugurar la primera botiga, ell va estar allà, sí. La segona també cada dos per tres ve, perquè com que té una caseta aquí a Cubelles, doncs ve i...
La primera botiga que la teniu al carrer Sant Pere. Pere. Eh que sí?
Sí, carrer Sant Pere. Jo diria que aquell carrer s'ha de canviar el nom, s'hauria de dir Dijous, perquè està al mig. Ix. La gent baixa pel Sant Pau i pel Bonaire, pel Sant Pere no baixa ningú.
O sigui, és important situar-se bé, eh?
Sí.
Fins i tot encara que hi hagi un producte, diguem-ne, que interessa d'entrada a un seguit de públic que anirà al lloc.
Sí, sí, però a dins del producte que pots trobar dins d'una altra diteca hi ha molt producte turístic també, que amb el turista li pot interessar.
D'acord, què vol dir producte turístic i que no tingui massa a veure amb el tòpic amb el qual
no,
el tenim
aviam,
referenciat
pues,
o no?
Tenim, pot haver una figureta de la punta de Sitges, un imant, postals... Clar, la comunicació amb postals ja és una tradició. La gent sempre ha anat a tot arreu a buscar
sí,
postals.
Sí, sí.
El record,
mal que sigui per col·leccionar-les també. Eh?
O per col·leccionar-les.
O per col·leccionar-les
el record,
també.
Els punts de llibre, els didals, les barretines, encara que
pugui,
tu, no
sí?
t'ho creguis. Nosaltres entrar-nos una dona anglesa, que em sembla que era nord-americana, que no tenia ni idea de parlar castellà ni català.
I demanar una barretina.
I demanar una barretina, perquè feia col·lecció de barrets de diferents zones allà on havia estat. Però el bo és que aquesta dona culta ho era. Perquè un altre
sí, un
turista
altre no
entra
buscar.
I demana un barret de mexicà.
Sí, 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 sí.
No? Que és el que tenen al cap,
sí, sí.
O un gorro de torero.
Qui fabrica barretines?
Bueno, fabricant hi ha molta. Diversos.
N'hi ha diversos.
N'hi ha diversos. En cert moment nosaltres també n'hem fet. Però, bueno, són més bons anar-les a comprar que no pas fer-les tu, no?
D'acord.
Sí, sí, això és un... N'hi ha de diferents tipus. Hi ha la de panyo, que diguem nosaltres,
sí,
de fieltro,
sí,
típica i tòpica,
típica.
Aquesta surt molt barateta, i després la de punt, que és la que utilitzen les caramelles.
D'acord. Qui ens escolti deu pensar, és clar, estem parlant d'una botiga, estem parlant d'un taller, però després, en Josep Ramon Parés comentava, també fem la gestió. Aquí diu haver, és clar, amb tant producte diferent i de tanta petita quantitat... controlar l'estoc de cada cosa i controlar tot el que clar. Fa referència doncs, a la disposició de determinats productes en determinades èpoques de l'any o no, o la demanda, quan un sap que té doncs, un estoc tan diferent o que l'ha de tenir tan diferent en varietat. No?
Clar, aquí juguen diverses coses, unes d'elles són les noves tecnologies. Aquí sense ordinadors i programes informàtics no ens en sortiríem.
D'acord, perquè pot haver un estoc de quan, més o menys?
Bueno, pues un estoc a la millor hi han de 60.000 peces que són, clar, n'hi han de 10
sí,
minutes
sí.
Que
des d'aquest didal que
deia
d'acord, fins a un cap gros
sí,
per
estem
exemple.
Sobre unes 10.000, 12.000 referències
sí.
O sigui que Déu-n'hi-do, no? L'únic ara, clar, això ens ha fet obrir els ulls mm-hmm. També s'ha de...
Perquè totes s'han de tenir o no cal?
No.
No cal,
no s'han de tenir. L'únic que també has de tenir en compte que quan un empresari es llança a la piscina, a vegades no sap si porta ben bé el banyador, si porta flotadors o no. Ell s'hi llança i es n'hi ha trobat les coses de mica en mica. No? Com més previsor ets, menys problemes et trobaràs. Però clar, no és el cas nostre, que nosaltres de previsors no ho eren gaire, perquè la gent de la cultura popular de previsor no ho és.
Sou llançats per naturalesa
piscina,
eh?
I llavors ens trobem de que a vegades hem comprat o hem adquirit o hem sí, fabricat producte
sí.
que no l'hem
que no
valorat
mogut.
Que no l'hem estudiat prou bé i se'ns ha quedat en allà no? I al tirar endavant el tema de franquícies doncs això ens ha fet clarificar molt perquè a més hem estat molt ben
d'acord.
Assessorats tenim
allò,
un equip
allò
extern
allò que es pot voler, allò que no,
exacte.
Allò que pot interessar
un
allò que no.
I un exemple molt tonto que ens hi hem trobat no? Unes perruques, hi ha unes perruques
sí.
Nosaltres les perruques les comprem a Itàlia unes diuen patxi i les altres diuen fashion però són iguales unes tenen pues, 4 centímetres més llargues que les altres però resulta que n'hi ha una que per la foto de la noia que surt davant es ven més que no pas l'altra no? I doncs pues,
això és així, eh?
És així,
això
és
així.
Valoració, dius, per què hem de tenir dues referències i són quasi bé iguales? Reduïm i en tenim una, comprem més quantitat i amb aquella única referència doncs ja tenim la sortida que hem de tenir.
Seguint les preguntes òbvies, moltes referències de petit producte suposo que és un guany petit també per cada cosa?
Petit.
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 Aquí és molta,
petits,
molta petita
exacte.
Cosa.
Exacte, llavors clar, tens el producte gran
sí.
Que aquí sí que hi ha el marge que et fa viure.
D'acord. El producte de taller també?
El producte taller, el ser artesania, els marges ja van bastant ajustats, van bastant ajustats. Però bé, també és el que t'ajuda a tirar endavant. No? Uh-huh. I ara, per exemple, amb el taller ens trobem un problema amb les franquícies, és a dir, bueno, si ens ve un ajuntament i ens encarrega una peça, no? Dius, clar,
una peça de bestiari,
el que sigui, pugui, no? Ser. O sigui, imagina't ara que a Manresa tenim una traditeca allà i ens ve l'Ajuntament de Manresa i diu, volem que ens facis la víbria de Manresa o l'Asmadeó, que és el drac d'allà de Manresa. On deia, vale, doncs sí, te'l fem, passem un pressupost tal i qual, però llavors pensa-hi la botiga. Clar, és un franquiciat, però si ell no treballa, no treballem nosaltres, no? I a més ens pot desprestigiar en cert moment, però llavors solució. Sí, l'Ajuntament ens truca a nosaltres, nosaltres avisem a la botiga, mira, tens un nou client, que és l'Ajuntament de Manresa, que ens ha encarregat això, et passem el pressupost, i aquí ja hi ha la teva part que et correspon. L'Ajuntament vindrà a la teva botiga a buscar-ho. Vale? O sigui, que el taller l'únic que està fent en aquestes maneres
serà servir
i fer la gestió, perquè potser el que està venent no sap qüestions tècniques, no? I, però el de la botiga és com si ho estigués venguent ell directament.
No? D'acord, perquè...
No. El mateix exemple ens el vam trobar amb la web. Estem fabricant una web, sí. També, i dic, vale, si algú... Posem un carrito, que està molt de moda, no? Sí. Carrito de comprar...
La venda a través d'internet.
No podem. Sí. Perquè, clar, si no, compra la central, i la central no és qui ha de vendre el producte.
L'ha de vendre cada botiga.
Però quan és un carrito, ha de clicar un botonet i se li desplega un planell de Catalunya on hi ha totes les botigues, que escolleixin quina botiga vol anar a buscar aquell producte. I el botiguer, sense esmerçar esforços, es trobarà un paquet i un senyor que li ve a buscar el paquet i que li pagarà aquell paquet. Són solucions que, clar, t'has tingut que anar plantejant quan van sortint, no? I intentant resoldre.
Aquí estem parlant amb un empresari que s'ha ficat artesà o un artesà que de tant en tant surt del taller i fa números i...
A mi els números m'agraden molt poc i quan he estat a dins entitats... culturals, ja ho saben els que han estat amb mi, que els números no m'agraden i no els toco, no? I sempre els delego amb algú altre.
Vull dir, per si en una empresa és fonamental tenir algú que porti bé els números.
És fonamental tenir una gestió externa que et vagi controlant els passos que fas i que et vagi dient si vas bé o vas malament. Els números...
Bé, suposo que cadascú se sap, però en el cas d'en Josep Ramon Parés, millor algú des de fora...
Sí, bueno, nosaltres tenim un comptable, tenim un gestor, que ell és el que porta tots els números i ens treu dels embolics que ens posem. És així de clar.
D'acord,
i a part doncs, tenim el suport d'altra gent.
D'acord, que es tira de les regnes per allò si hi ha...
Sí, aviam, nosaltres vam estar batallant, sobretot al principi, fa 2 anys, de buscar algú que ens controlés molt a nosaltres i que ens fotés bronques, si calia, no? Perquè estàvem en una situació crítica... I tot això de les franquícies ha sigut una evolució, no?
Una situació crítica per no trobar la mesura, diguem-ne?
Sí, per no saber...
Per allò que pogués no més la passió que el pragmatisme de l'empresa.
Exacte, i per no saber dir no en moments...
Entesos, que s'ha de dir no.
De dir no, més val dir un no ben dit que no pas un no a mitges.
D'acord,
no?
És a dir, o un no en un moment oportú que no després haver-ho de lamentar.
I llavors, bueno, vam passar per un procés d'un pla de sanejament, un pla de finançament i un pla de viabilitat. No? En aquest pla de viabilitat va ser quan vam dir, bueno, doncs per on hem de tirar... i van començar a sortir-lo de les franquícies, no? I ha sigut al llarg d'ara, de principis d'any, o sigui, de Carnaval, per dir-ho manera, perquè quan arriba Carnaval la traditeca ningú pot pensar, estem allà només col·lapsats a vendre.
Vendre roba.
I després de Carnaval fins avui,
sí.
S'ha plantejat el tema, que ara hi ha alguns serrells que s'han d'acabar de polir, de posar a to, però... Però bueno, ja està endavant.
Sitges és una bona plaça per negocis o no?
Sitges és complicat, la plaça de Sitges. Depèn per quin tipus de negoci és bo i depèn per quin, doncs, patiràs una miqueta. Perquè, aviam, en el nostre ram, i a més això ho podem dir, doncs que no, una de les coses que oferim als franquiciats és que són botiga única. Botigues com la Traditeca no trobaràs enlloc. I hem fet l'estudi de camp, hem anat per tot arreu i no trobes el lloc. Hi ha botigues similars, però no iguales. I la Franca trobaràs un robafaves que ven CDs i llibres,
sí.
I algo de cartró, però ja no ven disfressa, ja no ven postals, ja no ven un seguit de productes, per la Palma i pel Mons, no ven Palmes i pel Mons. Bueno, doncs és això, no? És una botiga única. Competència, competències puntuals, no tens una competència directa. Puntuals, em refereixo a dir, vale, tu vas, vols una palma per anar el diumenge de Rams, doncs has d'anar a una floristeria a comprar la palma. Després has d'anar a una papereria a buscar el llaç. Després has d'anar a una botiga de xutxes, a una pastisseria a buscar la decoració. Bueno, doncs entres a la traditeca i surts amb tot. No? Perquè és el producte que tu necessites per anar a fer aquella festa. Mm-hmm. No, doncs aquesta és una miqueta la idea de la traditeca.
Sitges enganya, per què?
Jo sempre dic que a Sitges falta endreçar una miqueta la part del darrere, no, de la població, que s'està fent, eh? S'està posant fil a l'agulla, l'únic que, clar, que no van al ritme que voldríem tots. A vegades van molt més lent.
No. Jo pregunto en el sentit d'una botiga, un negoci que comença sent botiga.
Sí, però llavors et pots trobar molts problemes.
Això em refereixo.
Alhora, tu pots muntar una botiga i et trobes els problemes que han de ser molt més àgils de permisos.
Problemes administratius, diguem-ne, de burocràcia.
Exacte. Sí. I llavors hauria d'haver un suport molt més gran al botiguer, al comerç, no? En general. I que manca. S'estan buscant fórmules, però no s'acaben de trobar i falta un suport. I jo crec que és més important mantenir el comerç que hi ha que no pas que se n'implanti de nou. A vegades sí, que dius, vale, trec això perquè no funciona, em poso un de nou, però aquell de tota la vida, o sigui, el comerç tradicional, i estem parlant de tradicions...
En queda?
En queda algun.
Algun.
En queda algun, però el poc que queda jo crec que s'hauria de conservar. I a més, vaig sentir el Xavier Cardona, el president de l'ADEC, una vegada dient de que les franquícies no ens interessen a la comarca. Mm-hmm. Aviam, una franquícia com la Tradité que sí que interessa la comarca perquè la central està
bueno,
a la comarca.
És molt diferent, aquí estem parlant d'una central de franquícies.
Sí, però jo em refereixo que...
I el senyor Cardona el referia a que...
Que les carteres sempre estan fora de la comarca.
Ah, això mateix.
Clar, a la comarca el que li interessa és que les carteres estiguin aquí. No? Un dels problemes que vam tenir, per exemple, l'Izarranos teníem a Vilanova i se'n va anar a Barcelona, no? Ja ens va marxar la cartera.
Sí.
Doncs el comerç tradicional sempre tindrà la cartera a la comarca, no? I bueno, i és això el que s'ha d'intentar defensar, de que la gent que hi ha allà ajudar-los al màxim i els que venen pues, també, però sobretot conservar els que hi ha. L'altre dia en un dinar de l'ADEC també sortia el tema del roure, que deia, bueno, i els que conservem els treballadors, quins ajuts tindrem? Perquè clar, ens veiem de que hi haurà ajuts per agafar nous treballadors, però i els que no han fotut fora la gent? També se'ls hauria de premiar d'alguna manera, no?
Aquells que han fet l'esforç per mantenir.
Exacte, que a vegades
la plantilla.
Com a empresari et costa mantenir a tota la gent, però clar, llavors te'l mires i et surt si tens sentiments, que la gran majoria dels empresaris en tenen, n'hi ha molt pocs que no en tinguin, mires que darrere aquella persona que està treballant per tu hi ha tota una família i dius, ostres, ara bueno, faig un esforç, aguanto. No? I precisament les que no tenen sentiments són les multinacionals, que no coneixen ni qui tenen treballant per ells.
El primer que li ensenyen amb un és que mai ha de ficar diners de la seva butxaca?
No.
No.
Tot al revés. El que fa un empresari sempre és posar calés de la seva butxaca.
D'acord.
I llavors el recupera quan pot. Però comença desmuntant una empresa...
No em de que bé explicat bé. En un moment tu poses diners de la teva butxaca, però hi ha d'haver un moment en què diners de la teva butxaca ja no n'hi posis.
Bueno, si ets un dels socis importants de l'empresa,
sí.
Si va amb maldades n'has de posar per salvar la situació, si la vols salvar.
Una conjuntura, estem parlant,
sí,
eh?
Exacte, perquè sí, és clar que clar, com a empresari no has de barrejar la teva vida personal amb la teva vida empresarial, no? És a dir, les comptes de l'empresa van per un cantó i les comptes de particulars van per un altre. Perquè si no, llavors ja sí que no tenen surts de cap de les maneres.
D'acord. Eh? Aquí Sitges la inversió inicial ha de ser forta per força?
No cal. Depèn del tipus.
És a dir, aquells que poden pensar en dir, bé, esclar, és que Sitges és una plaça cara en molts aspectes.
Depèn del producte que vulguis posar, és car o no és car. Aviam, ara una miqueta la bombolla de lloguers ja ha començat a desinflar-se. No del tot, encara falta que baixi bastant, perquè hi ha propietaris que es pensen que això es cauja i les coses no estan, perquè fas números i dius, vale, amb aquest preu de lloguer no es pot pagar. I el que s'hi posa, poc durarà, no? Perquè veurà que no. I a part d'això, doncs, aviam, Sitges tenim una sort, que és que quan les vaques estan grasses venen els turistes de fora, o sigui, estrangers d'Europa. Quan les vaques estan primes ens ve els de Barcelona perquè no poden anar fora. O sigui, que sempre tenim gent rodant per aquí. També és cert que quan les vaques estan grasses no ve d'un euro i la gent gasta més, i quan estan primes no hi ha més el preu. Però la gent, que la gent porta gent, al carrer sempre n'hi ha de gent. Per tant, pel comerç, vulguis o no, doncs, ens és bo. S'ha de potenciar això i s'ha de mirar, doncs, que et vingui aquella gent que encara li queden euros a la butxaca per poder-nos ajudar a nosaltres a arribar a final de mes. Mm-hmm.
El més venut, si un ha de fer la llista dels productes que més es venen?
Bueno, perruques.
Perruques?
Sí, el més venut són perruques.
Us ho haguéssiu pensat mai?
No.
No.
No, així com tampoc no hagués pensat mai que el Halloween, que no és català, tingués la tirada que té aquí Sitges.
D'acord.
D'una manera brutal.
D'una manera brutal.
Molt.
Malgrat que la Traditeca hi hagi la castanyera, sent tot l'aparador.
Quan vaig entrar per primera vegada vaig muntar la botiga, vaig dir, bueno, aquí el Halloween res.
Mai a la vida.
Castanyera.
I s'ha acabat.
I contes de la castanyera, etcètera, etcètera. Però clar, nosaltres vam comprar una empresa, que era el Fantasia, la vam comprar, i hi havia uns productes en allà, de Halloween. Clar, com a empresari, dius, home, aquests productes no els llançaré. Va, fem un raconet i els posem allà.
D'acord.
El tercer dia d'haver-los posat, vam tenir que córrer a Barcelona a buscar més producte d'aquell.
D'acord. Passi-ho bé la convicció perquè personal, benvingut a empresa.
No, però el bo és que tot el camí de Barcelona, anar a buscar gènere i tornant, pensant, bueno, quina excusa trobo ara jo
per dir que
per justificar això que estic fent, no? Ràpid. Quan vaig arribar a Castelldefels, dic, bueno, la tradició catalana més antiga que hi ha, quina és? Un plecalaix, no? Doncs vinga, anem-hi. I aquest ens farà que puguem mantenir altres festes que potser no són tan rentables.
D'acord. No? Suposo que un se n'adona de veritablement el que vol la gent quan té un establiment, no? Més enllà del que un pugui creure o d'aquelles tradicions que puguem tenir i que la vida real ens demostra que perviuen d'una manera o d'una altra. No?
I has d'estar constantment bellugant-te. Eh?
D'acord.
O sigui, no pots eclipsar amb un sol producte. Però és que ens
ha cridat l'atenció això, eh? Perruques,
sí.
Halloween, què més? A distància que hi hauria?
No tant a distància.
No tant a distància.
Els dracs. Vale? Els dracs és bastant... És un producte que surt bastant, tant els nostres com d'un altre artesà que ens fa per nosaltres. I bé,
i
això,
després...
bueno, les postals, tema turístic, això, evidentment, llapissos, imants, els imants també tiren molt. Hi ha molts estrangers que venen exclusivament a buscar imants.
Pels imants.
I si posa Sitges... Bé, aviam, ens va passar una anècdota, per exemple, que teníem...
Això sembla una botiga de col·leccionista, eh?
Quasi. Teníem unes botes d'imant que posàvem molt vacia i no sortien. Fins que un dia vam dir, aviam, anem a explicar el que és la malvasia i fem un cartell en català, en castellà, en anglès i en francès. Com a xurro surten ara. Que els dius que és un bot, és que després diuen, i on te puc aconseguir aquest vi?
És a dir, un imant amb una bota, amb la representació d'una bota.
Exacte. Que a sota posàvem malvasia.
Sí, molt vasia, ja està. Com si volgués posar Tio Pepe.
Però llavors, com que llegeix l'explicació, llavors fins i tot et diuen, i on te puc aconseguir aquest vi? I els adrecem a Can Masó, a les pastisseries, o el que sigui, no? I que l'adquireixin allà.
D'acord. En contrapartida, el que, diguem-ne, no ha respost aquella expectativa que podia tenir Josep Ramon París de dir, mira, em sembla que això es vendrà o això sortirà, i a la vida real diu, no.
N'hi ha hagut uns quants.
Per exemple?
Els sabons tradicionals, doncs no.
No
han tingut, va tenir un boom a la seva època.
Sabó, eh? Sabó.
Sabó per rentar-se les
mans. Sabó per rentar-se les mans.
Són de parafina, amb olors de maduixa, de romaní, de farigola, de llimona, de diferents gustos, de fet, diferents olors.
Sí.
I
he vist mai un sabó de farigola.
Ha costat, però sí. N'hi ha. I ha costat de costa de sortir. No surten. És un dels productes,
per exemple, que les franquícies... Per una qüestió de preu o per una qüestió de concepte, potser perquè no s'entén massa que dins d'una
botiga. Tot plegat.
Potser tot plegat.
Aviam, també tenir un sabó d'aquest és per regalar, és un luxe.
D'acord.
No és un sabó de dia
a
dia.
De fer servir cada dia, està clar.
Hi ha les bombes efervescents, per exemple, que allò és per jugar, no és per fer-ne un ús diari. No? Allò, aquelles bombes que posa dins de la banyera i comença a sortir bombolles, no? I això, clar, és per fer obsequi i regal.
Entesos,
va
haver sí,
un moment
sí.
Que sí, que va haver un pic, una pujada, i es venia, que va ser quan nosaltres vam adquirir, vam aguantar, però ja vam enganxar la
davallada.
Bueno, ens ha quedat el producte.
Una altra cosa que no hagi respost massa?
Bueno, coses que a vegades costen. Tot respon.
Tot respon.
En el seu moment, tot té una resposta. L'únic que hi ha moments que s'han... es queda clavat, no? I llavors has de buscar altres solucions, com per exemple el llibre de cultura popular, clar, se't clava.
Anàvem a preguntar per aquí, perquè a la Trediteca, diguem-ne, hi ha un fons de llibres important. Que suposem que també ve d'acord amb que en Josep Ramon Parés és persona que li agrada incidir sempre en aquestes qüestions.
Sí, sí. I el que passa és que també vam cometre, això és un error del principi, també, d'agafar llibres i vinga, va, comprem i omplim de llibres. I no, espera't. Sí que has de tenir una inversió inicial d'uns llibres, però no cal potser tanta, o de CDs, que és l'altre,
sí, que és l'altre
producte que van lligats uns amb l'altre, i el que ens trobem, doncs, que hi ha uns llibres que estan allà, que els costa molt bellugar, però els que surten nous, per exemple, El foc en dansa, no n'hi ha, n'hem venut molts, nosaltres a la botiga n'hem venut moltíssims, Les bèsties de festa, que és sobretot el bestiari de festa major de Catalunya, i etcètera, etcètera, no? Les músiques del Ball de Bastons, aquells que van sortir puntualment es van vendre, i ara, clar, és el que hem de fer, tenir-ne un, dos, o sigui, una botiga i l'altra magatzem, no? I si s'acaben, doncs el tornes a demanar i ja està, però no omplir de quantitat.
Ja, no, està clar. Les millors èpoques de l'any?
Carnaval. Per descomptat, però és que
diferència?
És un dels pics importants.
Amb diferència.
Diríem que ens aniríem al 60% dels ingressos d'una botiga.
Per sí, Carnaval? Sí,
per Carnaval. O sigui, temporada de Carnaval.
Sí, 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 sí.
Després tindríem Setmana Santa, Sant Jordi, sempre van bastant lligats.
Sí.
No és molt important, però el seu moviment...
Es pensava que ens diria Josep Ramon Parés, Festa Major.
Sant Joan, bueno, si vols t'ho dic per ordre, no.
D'acord, és que em pensava que...
Per ordre són Carnaval.
Carnaval.
Nadal. El Halloween.
Quina combinació.
Santa Tecla.
Carnaval, Nadal, Halloween, Santa Tecla.
Sant Jordi i Setmana Santa.
Sí.
I Festa Major.
I Festa Major.
Pensa una cosa, aviam, la Festa Major es ven
que també es venen coses a molts llocs, Per Festa Major és una venda molt repartida.
I es ven tot l'any.
D'acord.
Festa Major. Ara no pensis en els gegants, en el drac...
No, en timbals, per la canalla...
Els timbals són per Santa Tecla.
Per Santa Tecla. D'acord.
Santa Tecla tenim el vestuari que fabriquem nosaltres de bastoners, de moixianga, de cerculets, etc. Vestuari de diables, timbals, faixes... Tot això és el que...
El que fa de Santa Tecla una...
Santa Tecla. Clar, per Festa Major què surten? Samarretes, barrets...
Sí. I això, diguem-ne, hi ha una oferta...
I para de comptar. En canvi, per Nadal tens la figura de pessebre, la decoració de l'arbre, l'arbre, etcètera, etcètera. Tens molt element allà dintre, no? I per Carnaval ja és el sumo, no? Des de la disfressa de dalt a baix, el barret, el maquillatge, les ungles postisses, les pestanyes... Tens una quantitat que és una de les... Que dius, aviam, nosaltres hem dividit, fins ara teníem 36 famílies, que famílies on te poses tu el producte.
D'acord, és a dir, 36 seccions, per dir-ho així.
Exacte.
Perquè tothom ens entengui.
I l'hem reduït a 10. Vale? Hem fet una reducció molt gran. Però d'aquestes famílies, o seccions,
sí,
n'hem posat una exclusiva, n'hi ha una que és calendari festiu. Vale? Calendari festiu, entraria el Halloween, entraria el Nadal, entraria
Carnaval,
el Sant Jordi, però el Carnaval no hi entra.
D'acord. És una secció per ella.
Carnaval té la seva pròpia secció, la seva pròpia família. Per què? Perquè si no ens ompliria de referències...
Totes les altres.
Pensa que deu ser el 50% més o menys, si no el 40% del producte que tens en una botiga.
S'ho hagués pensat mai en Josep Ramon Parés, això?
Sí.
Sí.
Sí. Quan ja vam obrir, ja... la nostra competència, per dir-ho d'una manera, allà del carrer Sant Pere, sí. La nostra competència era el Fantasia del carrer Major.
D'acord.
I era molt difícil competir amb ells perquè estaven ben ubicats, portaven molts anys, uh-huh. I a més tenien molts contactes a dins dels proveïdors, no? I, bueno, i nosaltres anàvem repinyant cosetes, o sigui, anàvem fent, i llavors vam dir, hòstia, el carnaval aquí tira. I a més que la gent no s'equivoqui, no és el carnaval del que surt a la rua, eh?
Anava per aquí, eh? Però el carnaval de Fardo donaria tants diners o no? O això ve precisament...
És el carnaval de la gent que es munta la seva pròpia festa o la gent que va mirar el carnaval. I molt el carnaval de Rodalies.
És a dir, no hi ha tants encàrrecs de diguem-ne, de colles pròpies de carnaval?
Podem dir que hi ha com 5 colles que ens venen a comprar a la biblioteca.
De les 50 que surten...
Els altres ja s'espavilen per altres camins.
D'acord, no? És a dir, la resta forma part més del carnaval que viu cada família o cada
exacte,
persona...
Però és que això ho hem fet també amb les franquícies, no? Dic, aviam, si muntem una botiga a Manresa, quina zona d'influència té? O a Vilafranca, quina zona d'influència té? La ciutat pròpia o les del costat? No, aviam, a Manresa, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, tots aquests van a comprar a Manresa. Per tant, la influència està aquí. No? Vilafranca del Penedès, pues, Sant Quintí, la Granada, tots aquests van a comprar a Vilafranca del Penedès. O sigui, que no és només la població, sinó que és el voltant. Sitges, què ens ha passat amb aquesta botiga? Que tenim una zona d'influència acollonant, que és el fet que també ens ha dit no, anem d'obrir més. Nosaltres no podem, perquè no tenim el poder adquisitiu per poder-ne obrir més, doncs donem la possibilitat que gent es guanyi la vida obrint traditeques. Però per què? Doncs perquè tenim clients de Gavà, de Viladecans, de Barcelona, que han anat a la competència nostra i han vist que nosaltres estem millor de preu i diuen, va, anem a passar un cap de setmana i anem a comprar Sitges. Sant Feliu, Vilafranca, Cubelles, el Vendrell, que està aquest carnaval, una dona em va dir, dic, si muntéssim una traditeca al Vendrell, ens faríeu un gran favor, no? Perquè es veu que han sí, de venir que hi ha, tres, no? I rues de les Roquetes també ens venen a comprar nosaltres tot el complement, perquè la gent s'ho fa bastant ells, no? Però a vegades agafen un complement i allà el retoquen. No? I és això, o sigui, hi ha moltes àrees d'influència, no? I Sitges, el que ha estat vivint és d'aquestes festes particulars de la gent que ha anat a mirar, que cada cop més van disfressats a mirar la rua del carnaval, i les poblacions veïnes, que pel seu propi carnaval, clar, a Ribes també n'hi ha una comparsa, doncs, que,
i això suposa,
si no tots, la meitat
i comparsa. Això suposa entre el 50 i el 60%
de facturació de la botiga
anual de la botiga,
que és molt, eh? Que
és molt, sí, per això.
Clar, i és el que dèiem, que això també és el que ens ha fet ballar molt al cap i és el que expliquem molt a les persones que estan interessades en muntar botigues, que no tinguin en compte una facturació lineal, no hi ha uns ingressos lineals, va molt en pics, no? I que el pic de carnaval és molt important, perquè el pic de carnaval pot salvar tota la temporada.
Però
si amb
aquí
el pic
sí
de carnaval
ser...
has fet cobreixes totes les despeses de l'any, tota la resta que et ve ja es propina.
Clar. El que passa és que a Sitges es pot parlar d'un pic de carnaval i potser a Manresa un pic d'una altra festa.
Carnaval a Manresa també déu-n'hi-do. És molt privat, és molt tancat, però déu-n'hi-do, no? Però a la millor Manresa tindràs una altra
sortida. Una altra cosa, no?
No? I clar, i és una de les avantatges que tenen els franquiciats nostres, no? Que no exigim un mínim de compra, sinó que va en funció de la demanda que tenen. No?
D'acord.
Ens
queden només 9 minuts. La Susana Gómez ens ha de parlar dels cursos també per aturats que proposa l'ADEC, però per acabar, què val una franquícia? Si ara jo volgués muntar una franquícia...
Si tu volguessis muntar una franquícia... Tot depèn molt si tens local o no tens local, però podria ser una inversió més o menys d'uns 70.000 euros.
D'acord.
Que vol dir que tu entres en una botiga en tot muntat, mobiliari... i producte.
Entesos.
I et poses a vendre, o sigui, és entrar i vendre.
D'acord. És a dir,
amb
sense
una formació prèvia, també. Si entra formació, t'ensenya el programa informàtic, t'ensenyem unes bases de cultura popular, que són uns gegants, que són un drac, etc. I a més la formació pròpia de la població. O sigui, si obres una franquícia a Vilafranca, la persona que l'obri ha de saber que Sant Fèlix és el patró, que Sant Raimon és l'altre patró, que hi ha la festa del vi, que hi ha etc. no? Sí, l'has d'anar
perquè no surti un ciri trencat, diguem-ne, no?
Exacte, no, perquè no foti la pota. A més, un dels punts que nosaltres marquem molt en tema de franquícies és que les traditeques han de ser punt de referència. no només has de vendre productes, sinó que també has d'informar sobre la festa, que és el que fem aquí. Sí. L'entrada de Gralles en tant, quina hora és? A les 12. I el Castell de Foc a les 11 sí, sí. Vaja mar.
I per tant, si la informació no és bona, malament rai.
Exacte.
Per la botiga, encara que es vengui producte que valgui la pena.
Exacte, i perds clients. Llavors, perquè això el que et fa és que el client en un moment donat que ha vingut a preguntar una cosa i dius, necessito, anem allà. No? Ja et venen sols. I és allò que també posem en un moment donat del dossier, que la gent volem que la gent digui que allò que no pugui trobar a la Traditeca no trobarà enlloc, no? O sigui, que és un subeslògan que posem per allà dintre, dic, on te pot trobar això? A la Traditeca. I si no troba la Traditeca, que comenci a bufar, perquè és difícil.
Aquest procés és ja a punt de començar?
Ja ha començat.
Hi ha hagut pretendents o encara no?
Estem en converses amb algú de Vilafranca, Manresa i Vilanova.
D'acord. Doncs tres bones places per començar.
Déu-n'hi-do.
Josep Ramon Parés, gràcies.
A vosaltres.
L'experiència de la Traditeca també explicada en el temps de l'ADEC, en uns moments els cursos per aturats que ofereix l'ADEC. Susana, bon dia.
Molt bon dia.
Això vol dir que aquesta també és una necessitat de molts, no?
Sí. Malauradament.
De poder, d'alguna forma... Què? Cursos adreçats a persones en atur, a persones que d'alguna manera ja tenien una formació i que la puguin complementar d'alguna altra manera? Què heu pensat?
Són cursos totalment gratuïts, no subvencionats, totalment gratuïts, adreçats a persones que avui en dia viuen en situació d'atur. Són cursos bàsics d'informàtica, de noves tecnologies, pensats doncs, amb aquell treballador que ha estat durant molts anys en una empresa, fàbrica, sector de la construcció, i que no ha tingut temps doncs, per formar-se, i ara doncs, per poder actualitzar el seu currículum doncs, necessita, encara que sempre doncs, que d'informàtica tothom en sap, doncs, necessita doncs, començar de zero i també doncs, un reciclatge.
D'acord, perquè aquest programa de cursos ve d'haver copsat una certa necessitat, és a dir, les persones que puguin fer aquests cursos sàpiguen que el llistat que proposa l'ADEC ha vingut, suposo que d'una certa anàlisi de com està el panorama.
Exacte.
I de les sortides professionals que poden tenir aquestes persones. No?
Correcte.
Fem un repàs ràpid, si cas, Susana, els cursos que proposeu.
Doncs proposem cursos bàsics d'informàtica, com per exemple podem trobar cursos d'iniciació al Windows per a aquelles persones doncs, que mai han tingut l'oportunitat doncs, en formar-se en informàtica, en posar-se davant d'un ordinador, cursos bàsics d'Excel, d'internet, de Word, també un curs molt bàsic de com fer un currículum vitae, que sembla també mentida que tothom hem de saber com confeccionar-ho, doncs per poder recolzar-los. El que intenta l'ADEC sempre és doncs, donar recolzament doncs, amb aquelles persones. També cursos bàsics de català, d'ortografia, repàs d'ortografia i també de fluïdesa de conversa de català. I també tenim un curs bàsic de comptabilitat. Aquesta programació de cursos és la primera vegada doncs, que la fem.
Per això, em sembla que l'ADEC encara no havia fet cursos de formació per persones en atur, eh?
Exacte.
Per associats de l'ADEC, evidentment sí que n'hi havia hagut i hi ha un programa de cursos
amplíssim. Cursos subvencionats, digitar persones en
Però en aquest cas, cursos gratuïts adreçats a persones en atur no n'havíeu fet mai.
No, és la primera vegada i ho hem pogut fer doncs, gràcies també a la col·laboració totalment voluntària d'empreses del sector de la docència que ens han recolzat i doncs, continuar endavant amb nosaltres amb aquest projecte, que si us sembla mencionarem. Són tres empreses: Aura de Formació del Penedès, Espín Vilanova i Neos Conocimiento y Aprendizaje, doncs, que d'una manera totalment voluntària i desinteressada estan doncs, col·laborant amb nosaltres, i també hi han hagut moltes empreses de formació doncs, que un cop vist aquesta programació doncs, ha dit per una altra propera ocasió
ens fiquem a la llista perquè aquests cursos quan començaran, Susana?
Doncs tot just la setmana que ve ja comencen. Els cursos els impartim tant a la seu social de Vilanova com a la seu social de Vilafranca, i també doncs, intentem en aquestes persones que vindran a formar-se doncs, també posar a la seva disposició el servei de borsa de treball que té l'ADEC.
D'acord. Cal que aquestes persones estiguin associades? No. O és obert a tothom?
No, no, és obert a tothom.
És obert a tothom,
és obert a tothom.
Perquè tothom quedi clar que aquí no, no cal que estiguin associats a l'ADEC, sinó directament qualsevol persona en atur es pot anar a informar a l'ADEC. Comencen la setmana que ve, quan finalitzen? Quin període tenen?
Doncs són cursos reduïts, cursos de 12 a 8 hores i fins i tot hi ha un curs de 3 hores. Intentem que siguin cursos molt reduïts, que no siguin massa llargs en el temps, que la persona doncs vingui a formar-se en allò que necessita puntual i que pugui fer dos, tres cursos.
Això és el que volia preguntar. En pot fer diversos, també?
En pot fer diversos.
Una mateixa persona pot fer un curs, dos curs, tres cursos, si li interessa?
Hi ha molta demanda d'aquests cursos.
Està clar, no?
Però sí que en pot fer.
D'acord.
Un, dos, tres, els que necessiti.
D'acord. Suposo que fareu parèntesi a l'estiu, també, d'aquesta qüestió, però de cara a la tardor, la intenció, si això funciona,
és tornar-hi
a incidir, no?
Aquests cursos m'acaben a principis de juliol.
D'acord, és a dir, començarien juny i un mes de cursos aproximadament.
Correcte.
Però com deia la Susana, des de cursos de 3 hores fins a cursos de 12 hores o 15 hores.
Exacte.
Que es puguin adaptar, diguem-ne, aquelles persones que per una banda cerquen feina i per altra banda doncs també òbviament vulguin formació,
formar-se i actualitzar el seu currículum.
Més informació sobre aquestes qüestions, Susana, com sempre a la pàgina web de l'ADEC, no?
A l'apartat de formació podeu trobar tant informació d'aquests cursos com els seminaris dirigits a directius i treballadors d'empreses associades.
www.adec.cat, aquesta és la pàgina internet de l'ADEC. En 15 dies hi tornarem. Susana, gràcies.
A vosaltres.
A tots vostès, en 5 minuts, després de les notícies, tornem aquí. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.